Si ets cuinetes, para l'orella. Ara, La Vanguardia et regala un wok smec del color que més t'agradi perquè puguis cuinar de forma sana, saludable i amb molt d'estil. Subscriu-t'hi ara al 933-481-482 i per només 39 euros rebràs La Vanguardia cada dia i t'emportaràs un magnífic wok smec. Afanya't, que les unitats són limitades.
Passi el que passi, no us perdeu cap detall de RAC1 amb RAC1.cat.
Comparteix
el portal de notícies de RAC1.
Escolta
tot l'univers RAC1 al detall.
RAC1.cat.
Via Lliure amb Xavi Bundó.
Les 10 en punt del matí, avui acompanyats de Joan Caral, de Carles Fernández, de Sara González i de Manel Manchón. Què deies, Manel?
Espera, que anem...
No, ara l'has agafat, hem pillat.
No, que, com m'agrada això, la veritat.
Crisi, que... A la crisi de 2008, que era, ara l'estàvem dient que s'assembla bastant, no?
Sí.
Que Maria Teresa Fernández de la Vega, la vicepresidenta del govern, jo hi era a Madrid, en els consells de ministres no parava de dir, però tranquils,
jo
perquè tots els periodistes catalans estàvem allà amb el tema de la sequera.
Sí, sí.
I ella deia, tranquils, tranquils, que acabarà plovent.
Acabarà plovent.
I va ploure, la veritat és que va ploure.
Sí, bueno, però va costar, eh? Va agonitzar la situació.
Tot, sí, sí. Va ser com molt, sí, sí, molt, molt angoixant.
Les 10 i un minut, digues, Carles.
Diu, 3 o 4 mesos de pluja continuada per arribar a una situació estàndard.
Sí, sí,
no perquè ens surti l'aigua per les orelles, eh?
No,
però ja estarem igual.
De veritat, insisteixo que les declaracions de Samuel Reyes són per reescoltar-les una altra vegada, del director de l'Agència Catalana de l'Aigua, per al qui això contemporitzi amb aquesta situació de la sequera, que s'ho escolti, per veure en quina situació estem i en quina situació podem estar d'aquí a uns
mesos. De febrer, si tenim com a referència, si prenem com a referència l'estiu de l'any passat, és que clar, quina serà la situació l'estiu?
Bé, deixeu-me canviar de tema, de seguida podrà seure en aquest estudi el nostre expert en transformació digital, que és el Genís Roca, perquè demà comença el mobile. Però abans, volia fer un pas per al que és un dels temes de la setmana i que, ostres, que... és molt interessant llegir-lo, però fa mal de llegir.
Bueno.
Que és el cas de Sallent. Ahir en vam estar parlant i a més vam rebre una allau de missatges de mestres, com feia temps que no veia, de correus electrònics, de missatges a través de Twitter i de les xarxes, perquè va passar per aquest programa la secretària de Transformació, en aquest cas educativa del departament, per parlar del cas de... no només del cas de Sallent, sinó també unes dades que ahir avançàvem al voltant de l'assetjament escolar a Catalunya. Que teníem dades explicant que en l'inici d'aquest curs, del setembre al desembre, la unitat que es dedica a controlar el Departament d'Educació, els assetjaments escolars havien detectat fins a 170 casos, que eren només en aquests 4 mesos més del doble que els del curs 2021. El que aquí hi ha un... vaja, que hi ha un augment evident. Això sumat a les dades que també donàvem en exclusiva fa un parell de setmanes al voltant dels intents de suïcidi de menors d'edat a Catalunya, i ho dèiem abans que passés el cas de Sallent, són per posar-se les mans al cap. Bé, ahir va passar en aquest cas la secretària de Transformació Educativa, Núria Mora, va reconèixer que el que no sap és per què no es van aplicar les mesures previstes, per què no es va activar el protocol anti-bullying en aquesta escola, en aquest institut de Sallent, que això és el que s'està estudiant. Què va passar perquè no s'activés? Perquè a mesura que van passant les hores, i més periodistes com Maica Navarro, per exemple...
Avui a la Vanguardia és
demolidora, eh? Avui també un molt bon article al diari El País, que van fins allà i que parlen amb l'entorn i que parla, en aquest cas la Maica, parla amb la millor amiga de l'Alana o de l'Ivan, que hauríem d'anomenar-lo segurament Ivan, tot i que, vaja, bona part de la família, ningú de la família pràcticament ho sabia, que es volia anomenar Ivan. La millor amiga deia que això fa temps i des del primer dia que van trepitjar l'escola que passava. I la quantitat de coses que diuen que passaven i que els hi deien són immenses. I que els havien canviat de pati. I que fins i tot, en fi, que l'escola ho sabia, l'institut ho sabia. Que això no vol dir que l'exclusivitat del que hagi acabat passant és culpa de l'institut, però que evidentment hi ha una responsabilitat, com també hi ha una responsabilitat a la família o a les famílies, com hi ha una responsabilitat al departament, com hi ha una responsabilitat en general a l'Ajuntament, a on sigui, per detectar que allà hi havia un problema greu que acaba comportant això, és evident. I el que sorprèn és com ha anat transitat el cas de sentir el conseller fa molt pocs dies dient no hi va haver-hi bullying, a veure que no és que no n'hi hagués, és que, a més... molta gent ho sabia que hi havia de bullying. I a partir d'aquí, vaja, per mi la impressió és que d'aquest cas se n'ha d'extreure que alguna cosa més falla el sistema. A les escoles, als protocols, si voleu dir-ho així, però sabem que aquí no han funcionat, no han funcionat, i que s'ha de mirar què és el que passa. Ahir, i els missatges que ens arribaven era perquè vam insistir diverses vegades amb la Secretaria de Transformació Educativa que si tenen en compte les dades que tothom deia de salut mental dels joves, estem parlant d'una gairebé d'una epidèmia de malalties mentals, de malestar, d'intents de suïcidi, si el sistema actualment amb les dimensions que té el Departament d'Educació està preparat per fer-ho. I va venir a dir que sí, que totes les escoles tenen psicopedagogs, etc. No sabeu els missatges que vam rebre de gent dient que no arribem, mestres dient que no arribem, que no podem. Psicopedagogs que diuen, bueno, jo sí, jo sóc un psicopedagog, però hi ha 400 alumnes en aquest centre.
És molt dolorós, i és tan dolorós que és incomprensible que des del minut zero la Conselleria d'Educació no s'autoreceptés prudència i sortís a negar que es tractés d'un cas d'assetjament. Com a mínim, hauria d'haver dit que està investigant les causes, però em sembla que la incontinència verbal dels primers minuts és especialment dolorosa perquè prové de la pròpia institucionalitat de la que ha de gestionar la situació. Clar, estem parlant de 170 casos detectats des de principis d'any i fins al mes de gener, no, Xavi?
170 casos.
Des de setembre a desembre. A desembre.
Quatre mesos.
Clar, ens preguntem, quants no es detecten?
Ah.
I aquí hem d'afegir que és veritat que en els casos d'assetjament en els últims anys s'han complicat perquè no només intervé el cara a cara, sinó que molts alumnes que pateixen aquest assetjament, l'assetjament continua quan tornen a casa a través de les xarxes socials, i per això es dificulta també la detecció, però quants, també ens hem de preguntar, quants d'aquests casos es detecten i no s'intervé? Perquè hi ha deixadesa de funcions, perquè no hi ha prou eines, o s'intervé i s'intervé malament, que també és possible aquesta situació.
Uh-huh.
Jo crec que arran del cas de Sallent el que s'ha de fer és una revisió d'absolutament tot, perquè no serveixen de res els protocols sobre el paper si després no són aplicables, i no són aplicables perquè tenen dèficit de personal, i jo crec que és una evidència, ho parles amb qualsevol escola i totes et comenten que els hi falten eines en el seu dia a dia per gestionar les diferents dificultats amb les quals es troben les escoles, i unes pot ser...
Sara, per això que jo crec que cada vegada en els debats sempre ho diem, falten eines, falten instruments, sí. A què ens referim? Eines,
diners.
Què vol dir?
Diners per contractar
per
gent.
Personal.
Home, personal especialista.
Pues diguem-ho claríssimament.
Sí, sí, sí.
Perquè hi ha un problema enorme, per exemple...
A banda de personal docent.
De tenir atenció respecte als alumnes, que és que els mateixos professors tenen unes baixes llarguíssimes i no poden substituir els professors.
Sí, però jo estic parlant de recursos per l'escola inclusiva,
no tenim professors,
per combatre la segregació escolar.
No tenim professors assistents quan els professors tenen baixes. Els directors estan totalment superats. Llavors, diguem-ho clar, falta molts diners per contractar personal i perquè aquest personal pugui estar amb una estabilitat.
I personal especialitzat.
Per hi hagi contractes estables, perquè no tinguin cada dos per tres una bossa de gent que va passant.
Manel, però això no va en contra de... A veure si ens entenem,
És tot el sistema. És que és tot el sistema.
Que pot anar en contra, algú pot pensar, ostres, va en contra del Departament d'Educació. No, al revés. De fet, al revés. O sigui, el Departament d'Educació gestiona els diners que té. Llavors, la pregunta és, no n'hauria de tenir més el Departament d'Educació? O una mena de pacte entre educació i salut que impliqués una bossa econòmica per pal·liar això? Si tothom sap, des de fa mesos, perquè tots els experts ho diuen, que la salut mental de la canalla, dels menors d'edat, s'ha vist afectada de forma radical per la pandèmia i per les mesures de la pandèmia, que això és una altra, el que no entenc és que no hi hagi, no? Que no hi hagi mesures extra, afegides.
Anava a dir més i millor.
I no només perquè
la pandèmia,
perquè en aquest cas és no una només. Cosa també particular.
Sí, evident.
Anava a dir més i millor, de fet, si no m'equivoco, els pressupostos que s'han d'aprovar el dia 10 inclouen una incorporació de més psicòlegs a les escoles. Però no és només més recursos, és també com es gestionen. Perquè aquí estem parlant de la detecció d'un cas d'assetjament, però també ens hem de preguntar en quina educació s'està donant perquè no es produeixin aquests casos de discriminació, per combatre el racisme, per combatre l'homofòbia, per combatre el masclisme a les aules. Quin tipus de contingut i quin tipus d'educació s'està donant? Que és molt difícil, sí, perquè per molt bé que s'intenti fer des de l'escola, després aquests alumnes arriben a casa i a través de les xarxes socials troben streamers, youtubers, que fomenten aquests discursos d'odi, que fomenten l'anomenada manosfera, els continguts masclistes, els continguts homòfobs, i per tant crec que s'ha de fer una revisió de què es fa des de l'escola a nivell de recursos, a nivell de com es destinen aquests recursos, de quina educació es dona, i per una altra banda també com afrontem l'impacte que reben tots aquests joves a través després de, de les xarxes socials.
Carles.
A mi el que em té més sorprès, diguem, és que això es perllonga en el temps. O sigui, el bullying no és un dia d'un nen o una nena que arriben a casa...
Que ha passat tota la vida,
que s'han barallat, sempre, s'han barallat o li han dit no sé què... No sé.
Més greus.
I això és una cosa molt continuada.
Però prorroga a casa, que aquest és la potser el canvi.
Les xarxes socials s'utilitzen
també. Però reprodueix
més. I que en tot aquest temps en què s'està produint, encara que es vagi desbordat, no trec... que és obvi que calen més recursos i més personal, i o sigui, això no hi poso ni una coma. Però en un aspecte que es perllonga tant en el temps, encara que vagis desbordat, alguna cosa deus notar. Ho has de poder detectar. Perquè si han canviat aquestes nenes de pati, si han no sé què, si... Ostres, si la Maica Navarro troba la seva millor amiga, pues probablement algú del centre pot trobar la seva millor amiga. No? I a mi em sorprèn que sí, estaven en tractament psicològic, sí, rebien un ajut per part de l'Ajuntament. Amb tot aquest conglomerat no hi havia un...
No salta l'alarma?
Però vaja, no una, sinó 50, perquè si a l'escola ja els has de posar servei de salut mental, els has d'ajudar amb... És evident que és un cas molt rellevant. Al final, com que aquest país anem a cop de garrotada, diguem, i de succés, doncs què va passar? Quan les morts de violència de gènere van començar a créixer, doncs llavors van fer plans especials i llavors es van crear eines noves. Quan no sé què era el trànsit, doncs fem coses noves. Doncs ara potser estaria bé fer alguna cosa molt específica per aquest tema i dotar-la com sigui, perquè la declaració, diguem, de la mare d'aquestes nenes, vull dir, és molt, alerta molt de que allà hi havia alguna cosa complicada, també.
Joan, per acabar.
Per què no li diem les coses pel seu nom? Això de bullying, que és un anglicisme tecnocràtic i de barraca de fira, li diem matonisme. I això ho entén tothom.
Hi ha bullying fet de... per amb dos sexes
és pur matonisme, ja sigui verbal o sigui...
No, matonisme, marginació, el que vulguis.
Els popus, perquè els populars es diuen popus, sí. Els popus...
Igual ja no, eh?
Caral. Sí, es manté, es manté.
És la paraula que diu la Maica Navarro.
Es manté, popus. Els diuen popus.
Llavors, aquests són els que governen la classe i decideixen de forma absolutament arbitrària perquè portes ulleres, perquè ets baixet,
o perquè
ets massal, jo què sé.
Però és que ha passat sempre.
I això els mestres no ho saben.
És que és una constant.
Això els mestres no ho saben. Després de 20 anys o de 15 anys no detectes quan entres a la classe com està dividida en 3 o 4 províncies la classe. Jo no dic... I després, clar, la resposta és el Codi Penal. No és un tema de Mossos. No és un tema... No és un tema... Sí, resulta que els que estan aquí
home,
portant...
Home, si cal, sí, però...
No, sí, però... No,
ja l'ha fracassat, no, quan arriba la poli, llavors ja tenim
clar. No, però és que no la primera resposta. És que resulta que els que estan mantenint el pavelló són els Mossos. Sí, el sistema penal ha de ser l'últim que entri. Uh-huh. Ha de ser l'últim que entri. Per això, a més, es contamina i és molt tòxic perquè ficar la policia a les classes encara és pitjor. No perquè ho facin malament, sinó perquè, clar, és una cosa és posar allà un paracaigudista... Llavors, les coses s'han de dir pel seu nom. És unes pautes que els mestres coneixen perquè és tan antiga com la pròpia escola. Fins a cert punt és inevitable, però quan tu tens determinat el grupeto aquest, l'has de dissoldre. Aquest grupeto l'has d'apartar. No castigar la nena o el nen que rep el bullying posar-lo en altra classe, perquè l'expulsat és el que, encara que sigui pel seu bé, és el que rep el càstig. El que has de desactivar és el grupeto. I si aquest és el que has d'enviar a casa, l'envies a casa. Això també passa perquè, clar, i també sembla a les famílies que vagin de reca. Aquesta ja van deixar una carta. El pare estava a casa. No s'havien donat compte de res fins a aquell moment. No s'havien donat compte... O sigui, aquí el que falta és, per aquestes coses, els nostres fills, o els nostres nets, en el meu cas, passen més temps fora de casa que a casa. Com suposo que els que... Bueno, tu encara no, perquè el teu és molt petit.
Però de seguida passarà... Molt... La conciliació és difícil per absolutament tothom.
Sí, la part de començar a estar en persona està més temps fora que dins. I que quan tinguis escolars, encara més. Ha d'haver-hi un pacte entre la família i l'escola. I la família s'ha d'implicar més, perquè si no les escoles converteixen també, ara, vull dir, els mestres bé, però les famílies, les escoles converteixen en magatzems de nens. I l'únic, al final, a veure, si l'únic que m'interessa és poder deixar que l'escola obri una hora abans aquelles permanències que fan abans de les 9 a les 8, i després que es quedin una hora més perquè no els puc portar a Flabiol fins a no sé quina hora.
I la família que tingui un nen o una nena que exerceix el bullying ha de entendre que és una bona notícia que li diguin que el seu fill o la seva filla practica el bullying, perquè potser el podrà reconduir. O sigui, no és el meu fill no fa això i el meu fill no és dolent i la meva filla és molt bona. No, al revés, si hi ha una detecció d'un comportament no adequat en aquest sentit, és una gran sort que t'ho diguin si tu no ho has detectat a casa, perquè si el podràs reconduir.
Un quart d'11 del matí. Deixeu-me res, un minutet, i de seguida canviem radicalment de tema, per tant, tertúlia. Avui amb el Geni Roca, que és el nostre expert digital, que ja el tenim per aquí, i que, bueno, és que ara arriba... Jo crec que tampoc... No el torna tan boig, això del Mobile World Congress, però una mica és de festa major per al tema dels que en saben una mica del món digital. Fem una pausa i de seguida, Geni Roca.
Via Lliure, amb Xavi Bundó.
Doncs sí que estan bé les marques d'Aldi.
Esclar, aquí tens qualitat, sempre al millor preu.
Com el formatge tendre a talls de la nostra marca La Tabla, a només 1,65. Aprofita i consulta el fullet amb les nostres ofertes a Aldi Ponés. Així de fàcil, així d'Aldi.
El món del màrqueting digital té per davant reptes apassionants, però estem preparats per afrontar-los? ESIC et convida a participar en el primer bootcamp de màrqueting digital, on podràs entrenar-te amb la tecnologia més utilitzada. Informa-te'n a esic.edu/Barcelona per a fer-li un gir radical a la teva carrera professional en 2 mesos.
Al món hi ha llocs inaccessibles. L'àrea 51, els arxius secrets del Vaticà, la rotativa d'un diari...
El Club Vanguardia et convida el 23 de març vinent a una visita exclusiva per la rotativa on cada dia agafen forma La Vanguardia i Mundo Deportivo. Entra a clubvanguardia.com i participa en el sorteig per aconseguir una de les invitacions dobles. No t'ho perdis!
Necessites un cotxe ara? Difi Girona és un dels centres més importants de vehicles d'ocasió. Trobaràs el teu proper cotxe revisat, cuidat i garantit fins l'últim detall a la nau Difi Girona. Estem a la carretera Nacional 2 a Fornells de la Selva, a la zona dels concessionaris. O bé, entra al nostre web difigirona.com.
RAC1 presenta la segona edició dels Premis DRAC. Torna el DRAC que reconeix iniciatives,
idees, projectes i persones que han fet millor la nostra societat.
En l'últim any, un jurat escollirà els guanyadors en 4 categories.
Veu de l'any, innovació, sostenibilitat, històries amb ànima.
I vosaltres decidireu qui s'endú el premi a la categoria Tots Som U.
Voteu a RAC1.cat i optareu a guanyar una tauleta electrònica.
Tornen els Premis DRAC.
La segona edició dels premis creats per
RAC1. Tots Som amb el patrocini de CaixaBank, Kia, Fiat Assegurances i Unió Suïssa Joiers.
Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Evans, proveïdor tècnic oficial. Organitza Activity Experience.
Via Lliure, amb Xavi Bundó.
Vale, un parell d'històries que han passat mentre estàvem en marxa. La primera té a veure amb Itàlia. Fa una estona s'ha comunicat que com a mínim 34 persones s'ha trobat el cadàver de 34 persones a les costes d'Itàlia, a la regió de Calàbria, d'una embarcació que transportava migrants. Un cop més. Segons les autoritats, la xifra de víctimes podria augmentar, de fet. Estem parlant de 34 confirmades. Hi havia mal estat de la mar. Segons l'agència de notícies Adena Cronos, a l'embarcació hi viatjaven prop d'un centenar de persones, la meitat de les quals haurien pogut ser rescatades. Però s'han trobat 34 cadàvers a les costes de Calàbria.
40 ja.
Mira, A la redacció, el jefe de redacció, Joan Caral.
No, però és que no,
i per altra banda, a l'Iran han deixat en llibertat l'activista espanyola que estava detinguda des del desembre per haver participat a les protestes, aquelles protestes després de la mort de Mahsa Amini. Ho acaba de comunicar el Ministeri d'Exteriors del govern d'Espanya, segons explica l'agència EFE. Ana Baneira Suárez, una noia de 24 anys, va quedar ahir en llibertat i ja està volant cap a Espanya. Formar part d'una ONG de defensa dels drets humans i, segons el Ministeri, està en bon estat. Però estava detinguda des del desembre a l'Iran com a conseqüència de les protestes, que, a més, com sabeu, han comportat també l'assassinat de diverses persones. Bé, 10 minuts i arribarem a 10:45 del matí i ens acompanya ja el nostre estimadíssim Genís Roca. Com està, Genís? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Perquè, no, he dit festa major, no ho sé si és una festa major per als que us dediqueu al món de la tecnologia i al món digital. A vegades sí, a vegades no.
És una festa.
És una festa, està bé, està bé. Però és veritat que també cada any som així de passats de convidar-te i dir-te, més enllà de la secció que fem habitualment, què, què, i què el mobile, no?
No, no, jo agraït, jo agraït. Vinc aquí motivat.
Bé, et puc preguntar... Bé, primer, la resta, si voleu fer algun comentari al voltant del mobile, hem de dir que les xifres tornen a ser molt importants, o sigui, sembla que comencem a saltar el període de pandèmia. És veritat que el rècord es va fer 109.000 participants, crec que el 2019 o el 2018, i aquest any seran 89.000, però evidentment, en fi, ho estaven esperant tots el sector, diguem-ne, hoteler, el sector de la restauració, que estan celebrant ja l'arribada de totes aquestes persones. Però abans, l'edició d'aquest any, que tècnicament d'alguna manera comença avui perquè hi ha el sopar d'inauguració, però demà ja comencen les activitats, què representa que la marca, quin és el moment del sector de la tecnologia mòbil ara mateix, Genís?
Ara m'han vingut tres idees al cap a la vegada.
He vist fum sortint del cap, de cop.
No, mira, aquest any sentirem parlar de una miqueta de 6G, que això m'agradaria fer un comentari, d'ostres, però el 5G encara no l'he paït, ja més vens amb el 6G.
Ja el 6, ja. Necessitem una moratòria.
M'agradaria després posar una miqueta en context que punyetes és això del 5G, el 4G, el 6G, perquè sembla que ens estiguin vacilant. I potser un perquè. Té un perquè, val? Llavors, començaran a parlar de 6G. És impossible que no parlin d'intel·ligència artificial,
però és el
perquè
tema, no?
Tothom n'està parlant, i seguiran amb la tonteria aquesta del metavers una altra vegada aquí de la que te pego.
M'encanta, perquè amb el Genís hem parlat tantes vegades del metavers i estem tan d'acord amb la idea de...
Tot això trufat de telèfons més plans, més prims, més càmeres i més llums i més coses. Vale, tot això és el que veurem. Però jo crec que hi ha una idea subjacent allà sota amagada, que és xula i que podríem treure-li punta, que és que l'evolució de la telefonia, perquè al final és un congrés de telefonia, sí, i d'antenes i de coses d'aquestes, l'evolució és és molt interessant, eh? Que necessito que hi hagi ordinadors amb disc dur i processadors a les antenes.
Com?
És xulo, eh? Això és xulo.
A les antenes hi haguessin, sí, ja ordinadors amb disc dur.
Sí, això què vol dir? Em diuen, llavors li posen paraules rares, totes en anglès, edge computing i coses d'aquestes. Sí, sí, sí. Però la idea seria, jo ara, per exemple, quan vull... Jo agafo el meu telèfon ara i vull consultar el saldo del banc i tinc un papinaco de telèfon, uh-huh, que el que fa és connectar-se amb el banc, sí, fer-li una petició, els ordinadors del banc processen la petició i en donen la resposta. Uh-huh. Llavors resulta que tota la potència de computació que té el meu telèfon, que és molt alta, molt rellevant, no està treballant. El que està treballant és l'ordinador del banc. Quan jo vull veure una pel·lícula de Netflix amb el meu telèfon, el que faig és connectar-me amb Netflix, demanar-li la pel·lícula, i el de Netflix s'ha d'espavilar per enviar-me la pel·lícula, i llavors, si som 100, Netflix té que tenir la potència de poder enviar 100 pel·lícules a 100 persones diferents, etc. Quan surt una estrena d'una gran sèrie d'aquestes famoses que tothom està mirant el mateix...
Last of Us.
Pues Netflix ha d'enviar el mateix a molta gent. És tonto. Llavors, això és tonto. Lo normal seria que enviés a l'antena i fos l'antena la que redistribuís la senyal aquí per no tirar tant d'ordinador central.
Hosti.
Seria una informàtica distribuïda. Primera idea. Si un contingut és
molt... que totes les antenes repetidores de senyals, per entendre's...
Imagina que les antenes repetidores de senyals tinguessin un petit disc dur...
Bueno, petit, important.
Bueno, petit i gran, això és molt relatiu. Ja. Llavors, ara imagina't que si hi ha una cosa que es demanda molt, en lloc d'anar a buscar-la cada vegada al servidor, la tingués més a prop. Això milloraria el temps de resposta, li trauria pressió de màquina en el Netflix de torn, etc. Primera idea. Segona idea. Això té a veure amb infraestructures. I l'altra idea seria, per exemple, si jo estic en el meu banc, amb el meu telèfon, i vull fer una simulació d'una hipoteca, el programa informàtic de la simulació de la hipoteca està al banc. Llavors jo em connecto amb el banc, amb el meu megatelèfon, i em diu, quant calés volia demanar? Jo, no sé, 50.000 euros. Vale. A quants anys? A 20 anys? Totes aquestes preguntes, el meu telèfon no està fent res més que enviar la pregunta i esperar la resposta. Però, i si el banc, a la primera interacció, quan jo li dic el que vull és calcular la hipoteca, m'enviés el programa que calcula hipoteques? I llavors tota l'operació de fer els números i tot això
la
fes al meu telèfon i no la fes... Resumint, que m'estic enrotllant, l'objectiu ara és treure-li computació a l'origen i portar-la o a destí o a la zona intermitja.
I això pot canviar moltes coses, clar.
Jo crec que sense això, el del metavers no xutarà mai. Perquè, què és el metavers? Recordeu, jo em poso unes ulleres aquelles rares, i ara tots aquí a la taula som 5 o 6 persones i cadascú es posa les ulleres i estem en aquesta realitat
virtual. Estaríem guapos.
Vale, perfecte. Quan jo giro el cap cap a l'esquerra i miro el Manel, el meu avatar metavèrsic també ha de girar el cap a l'esquerra. I tots vosaltres heu de veure que el meu avatar metavèrsic ha girat el cap a l'esquerra. I si m'aixeco, m'aixeco. I si camino, camino. Ostres, la velocitat de computació que necessito perquè tots vosaltres tingueu aquesta experiència en temps real, perquè si un de vosaltres va una miqueta tard, s'està perdent la festa, perquè jo estic fent un gest amb la mà i resulta que tres ho han vist i dos no ho han vist. La velocitat és tan crítica que confiar-ho tot a les telecomunicacions i que l'ordinador central ho contesti tot és una miqueta loco. Llavors no, necessito portar el processament més a peu de carrer.
Però això és desenvolupament d'infraestructura directament, no?
Com sempre, 5G és desenvolupament d'infraestructures. I 6G serà desenvolupament d'infraestructures.
Estem en el 4G encara, no?
Bueno, 5G ja està avançant.
5G està al carrer i si
com... No, ho dic en sèrio.
No,
fas bé. Però no s'ha acabat d'implementar.
Hi ha gent en 3G.
No, s'ha acabat d'implementar.
Hi ha gent en 4G i ara si compres un telèfon nou és 5G, es connecta a 5G i no ho notes. Perquè la gran avantatge del 5G no era que tu i jo veiéssim un pel·lícula més ràpid, però molt que ens ho hagin explicat així.
Era per l'internet de les coses, no?
Això, 5G és l'intent de la indústria de generar un model de negoci.
Ja. Yeah.
Perquè què li està passant? Que despleguen un 4G que dona un pepino de dades i gràcies a 4G apareix Netflix, apareix Spotify, apareix la capacitat de fer streaming, i Telefònica diu, jo tiro el 4G, però la pasta se l'està quedant Netflix, Spotify...
Mm-hmm. Els que donen el servei, no?
Clar, els que donen el servei, però gràcies a la meva infraestructura, pensen els de Telefònica. Llavors, el de Telefònica diu, a veure si ho he entès.
Jo vull quedar-me una part d'això.
Gràcies a la meva infraestructura, tu fas streaming de vídeo i cobres una quota de 19 euros mensuals a tothom. Sí, gràcies a mi. Sí, i a mi em dones alguna no cal. Diu, home...
Bueno, per això t'incrementen la tarifa, perquè diuen, com que et dono serveis d'aquestes plataformes XXX, llavors jo t'ho puc demanar més.
No,
que
no.
El que fa Telefònica.
No, fixa-t'hi, no.
Ah, Telefònica, Movistar.
Però fixa-t'hi que, com que entre ells es maten, en lloc d'anar coordinats en contra del que sembla, es reuneixen en el Congrés, però es maten. Com que entre ells es maten, què fan ara? Llamades il·limitades, datos il·limitados. Llavors dius, ostres, no anem per aquí, saps?
Escolta, ara que portem tants anys amb el mobile a Catalunya i a Barcelona, tu creus que ha contribuït realment en fer un hub aquí? O és un, com es diu a vegades, de l'Eccleston, que va amb el seu circ de la Fórmula 1, obre el circ, llavors quan ha acabat, recull i se'n va. Ha deixat alguna cosa aquí? Més enllà de tota la quantitat de diners que es gasta la gent que ve i totes aquestes coses.
Ara seré molt amable, eh? I tant! Però
Ho estem aprofitant?
Però molt menys el que ens pensàvem, molt menys el que ens van explicar, i molt menys el que esperàvem, i molt menys el que mereixem. El que passa és que sigui molt menys el que esperàvem no justifica negar que potser sí que han passat coses, però jo crec que no. I també penso que era difícil, eh? Ja veuràs. Què és el Mobile World Congress? El Mobile World Congress és... ara faré una petita prospecció històrica, però prometo ser, si veieu com estic passant, val, de darrere.
Com sabeu, de formació és arqueòleg. Vull dir que quan diu prospecció històrica, tremoleu. Que podem anar...
Als anys 80 no existia un estàndard pactat per les trucades de telefonia mòbil. I si algú feia una trucada de telefonia mòbil a França, no era compatible amb la mateixa trucada telefònica a Espanya, etc. Llavors això, hi ha un grup de recerca franco-alemany, no nord-americà, que comença a treballar en fer un estàndard per a les trucades de telefonia. I el grup aquest de recerca es diu GSM, Grup Especial Mòbil, en francès. No és Grup Special Mobile, no, eren francesos i alemanys. Grup Especial Mòbil. Si tiren 10 anys, al cap de 10 anys configuren un estàndard i el presenten. I les diferents operadores de telecomunicacions del món, al seu ritme, perquè és voluntari, poc a poc el van adoptant. Van adoptant l'estàndard perquè, ostres, simplifica que una persona de França pugui fer una trucada amb una persona d'Anglaterra, que una persona en trànsit pugui no se li talli la trucada quan creua la frontera, etc. Llavors comencen a agafar l'estàndard. Les companyies de telecos que fan el mateix estàndard s'ajunten amb una associació, l'associació d'empreses que fan servir el mateix estàndard. L'estàndard és el GSM. Per tant, l'associació es diu GSMA, l'associació del GSM. GSMA són els organitzadors del Mobile World Congress. Què és el Mobile World Congress? La reunió anual dels que fan servir el mateix estàndard. I de què parlen? Pues de les seves coses. Ja que fan servir el mateix estàndard, parlem. Per això és un congrés de telecos i no és un congrés de Google o un congrés d'Apple. És un congrés de els que fan servir el mateix estàndard.
De la indústria.
Sí. De la indústria de telecos. Vull dir, són 700 operadores de telecomunicacions de tot el món, que són els que fan servir el mateix estàndard i, per tant, fan servir antenes amb el mateix estàndard, multiplexors amb el mateix estàndard, no sé quins noms aparat tornar.
Sí, sí, sí.
Llavors, aquest estàndard, l'estàndard GSM, ha tingut evolucions, sí, ha tingut una segona evolució, una tercera evolució, 3G, 4G, 5G. Què és 5G? La cinquena evolució de l'estàndard GSM. És preciós, jo trobo que no sé per què no ho expliquem més, això. Llavors, és normal que hi hagi 6G? És supernormal que l'estàndard tingui una sisena evolució, i una setena, i una vuitena. I aquestes evolucions de l'estàndard, a què es deuen? A que els que fan servir l'estàndard exploren models de negoci. Digue-li millorar el servei que ens donen. Però ells no volen només millorar el servei que ens donen, volen millorar la seva facturació. Que em sembla bé, tenen tot el dret.
No, és com funcionen les empreses, diguem-ne.
Què és 3G? Mal explicat, eh? 3G és l'arribada de les dades a la telefonia. Us recordeu les Blackberries?
Sí.
I llavors, amb el telèfon...
Perdona, l'altre dia vaig veure un amb un semàfor.
Amb una Blackberry.
Que li funcionava encara.
De abraçar-lo, no?
Sí, sí, vaig estar a punt de... Sí, sí, vaig veure una Blackberry.
No, hi ha espècies a protegir. Vull dir, s'han de preservar.
Era boníssim, sí, sí. Era boníssim.
I funciona una Blackberry, pot funcionar ara.
Clar. Bueno, a veure. Què era Blackberry? Si recordeu, era texta. Sí, la pantalla era ridícula. Era un teclat. Sí. Llavors era amb un dispositiu de telefonia, a més de fer trucades, m'agradaria que tingués la mínima capa de dades per poder treballar textos i atendre correus. Llavors als enginyers els va sortir el problema de, amb un sistema de telefonia necessito incorporar-hi tràfic de dades. Això és una evolució de l'estàndard 3G. Llavors, això és el 2000 més o menys. Als voltant del 2010 surt Steve Jobs, 2009 és igual, i presenta l'iPhone, que és el telèfon però amb un pantallot, capacitats multimèdia, pantalla tàctil, totes aquelles virgueries que ara tenim tots a la butxaca. Llavors amb aquell pantallot la gent diu, jo ja no vull dades per despatxar correus, jo vull dades per veure vídeos. 4G, que és, torna a evolucionar l'estàndard perquè el volum de dades sigui molt més fort. 4G, sense 4G no hi hauria Netflix, sense 4G no hi hauria Spotify. Què és 5G? 5G ja és per exemple, jo estic feliçment casat, tenim dos fills. Ara ja han marxat, perquè aquesta gent fa això.
Quan veig dos peres, sí, sí, foten al camp.
Sí, foten al camp, però quan érem quatre a casa...
De vegades tarden.
A casa havia quatre telèfons mòbils, tres portàtils, dos tablets, una rumba, la tele, no sé què... Ostres, feu números a casa vostra. Hi ha aplicacions que ho permeten, que pots dir, quantes coses tinc a la wifi? Us baixeu una cosa d'aquestes en el telèfon i ho mireu. Una família normal té connectades ara a casa seva a internet 20 coses, 25 coses, i el dia que ve una visita un cap de setmana porta les seves coses, el rellotge, la pulsera del canell, és que vas fent, eh? Llavors, 25, 30 coses. Amb un replà hi ha 4 veïns. 25, 50, 75, 100. Jo visc en un pis que són 4 alçades. 100, 200, 300, 400. Tires carrer avall, 1.000, 2.000, 3.000, 4.000. Llavors, en el carrer de casa teva hi ha 4.000 coses connectades a internet. Més els cotxes que passen, que també tenen coses connectades a internet.
No pot ser això.
No
pot,
no,
hem de donar...
Necessito més.
La canonada més gran.
Però què és 5G? I per què no el notem? El Manel deia, per què no el notem? Perquè en el fons es busca un model de negoci. I quin és el model de negoci? Et muntaré una xarxa privada. És a dir, jo et muntaré una xarxa d'altes prestacions només per tu. Mm. Llavors, quina és la idea de 5G? Usos industrials, usos hospitalaris... Llavors, la xarxa, les antenes 5G, si coneixeu, tenen molt poc abast. És a dir, una antena 5G aquí donaria servei a aquesta planta, però no a la de dalt. Què em permet això? Muntar-me una xarxa privada en aquesta planta.
I anem cap aquí. Amb dues velocitats per tot.
Anem cap aquí amb
això
tot.
També.
Amb això també.
Dues velocitats, vols dir que alguns aniran ràpid i els altres no.
Exacte. Ja. Una elit molt ben connectada a tota pastilla, per dir-ho així, sí. I la resta... Doncs,
no, per exemple, les meves necessitats domèstiques, encara que teletreballi, és a dir, que tinc l'oficina a casa... Clar, jo no sóc un hospital, no sóc un ajuntament, No sóc la redacció de la ràdio o del diari.
Sí.
Que jo necessito tanta potència, jo no la necessito tampoc, eh?
Clar, és que un hospital, l'exemple que ens posaven sempre, que és una miqueta forçadet, però l'exemple que ens posaven sempre era una intervenció quirúrgica, sí, en què el cirurgià està a Chicago,
sí. I l'hospital
està a Barcelona, sí. I llavors diu, si pot ser que tot vagi ràpid i que no hi hagi interrupcions, sí,
que quan mou des de Chicago, mou la mà, que es mogui, perquè sí, igual la liem. Sí, sí. Sí. No, però fixa't que la resposta a això que deia el Caral és, i si entres al metavers, Caral? Llavors ja estàs una altra cosa.
I és que això del metavers... Veure'm a mi amb ulleres...
Bueno, no,
però un comentari amb això. Amb aquestes coses de la tecnologia, una recomanació genèrica seria no opinar sense haver-ho provat. Mm-hmm. Perquè, per exemple, això de les ulleres de realitat virtual, metavers m'interessa poc, però aquestes coses de la, diguem-li, realitat immersiva,
sí.
Jo veig algú amb aquelles ulleres fent així amb els braços com si no sapigués què està passant i penses, està fent el tonto,
i no.
El veus i penses, té un punt ridícul això, però si en lloc de veure-ho i opinar te les poses, és molt impressionant. Molt impressionant.
Diu, això en museus.
Et canvia,
és que en el tema de l'art és important, eh?
En per museus.
Exemple, en el tema de l'art és...
En el tema d'entrenaments, sí, sí. Entrenaments de reparacions tècniques. Si tu vols entrenar una persona que ha de reparar trens, doncs potser ho fas així, o...
Però no... Et vull insistir en la pregunta que et feia abans, Genís, perquè hem anat donant voltes, però Barcelona.
Que me lio.
Barcelona, deies, no hem aprofitat tota aquesta arribada que ens van dir que arribava i que per convertir Barcelona o Catalunya en un centre, en un hub de tecnologia o d'internet o de món digital, de mòbil.
A veure...
Malgrat, anem dient a tot arreu, que és la capital mundial del mòbil...
Som la capital mundial del mòbil i també som un hub importantíssim d'emprenedoria...
De start-ups
i aquestes coses, i en canvi no sembla que destaquem amb les aplicacions de mòbil, per exemple, o amb els dispositius mòbils...
O amb les grans empreses de tipus Google...
De telefonia, etc. Jo sí que crec que aquest congrés ens ha donat un atribut de tecnologia, i que quan tu vas al pel món i dius soc de Barcelona, les Olimpiades ens van donar un atribut de creativitat, I jo crec que el mobile ens ha donat un atribut de tecnologia. Llavors, jo com a empresari, quan vaig a Argentina o a Colòmbia o a Alemanya i dic que vinc de Barcelona, sí que se'ns suposa una especial sensibilitat pel disseny i una especial sensibilitat amb la tecnologia. I se'ns pot suposar més que si vinguéssim de París, mira què et dic. Sí. Jo crec que la ciutat sí que té uns atributs, però després depèn de cadascú que s'espavili. El que jo no crec és que el Congrés hagi generat indústria.
Clar.
Però sí que ens ha posicionat.
El nom de la ciutat.
El posicionament...
ni start-ups, perquè avui indústria, quan pensem en indústria pensem en fàbriques de 2.000 treballadors, vull dir, ara fins i tot les grans són molt petites. Start-ups tampoc.
Home, hi ha un ecosistema tecnològic...
Vull dir, motivat.
Motivat pel mobile.
Jo crec que a tots els hubs start-ups que hi ha a resta d'Europa pivoten, igual que nosaltres, al voltant de...
La tecnologia,
perquè és que si tu tens una nova idea, la nova idea amb molta probabilitat es sustenta en tecnologia. És molt probable, encara que no estiguis a Barcelona.
I la intel·ligència artificial, què és, Anís? És que jo, cada vegada que parlo amb ell, torno a casa...
I heu provat tots el xat GPT.
Home, si heu provat el xat GPT.
Ho vaig provar aquí en directe.
Ho vaig provar aquí directe i em queien els ulls.
Jo ho estava escoltant, sí. I a mi em sembla que sí, que no és que de moment sigui una cosa molt... Déu-n'hi-do de sofisticada.
Home, Déu-n'hi-do.
Ara, l'utilització d'això no ho sé.
Però avui La Vanguardia, el Pedro Ballín...
Els textos estan ben elaborats.
El Pedro Ballín em porta dos textos, un del PSOE i un altre de Vox, fets amb intel·ligència artificial. Uh-huh. El del PP no l'han publicat perquè és el que va sortir molt, molt raro.
Bueno, és que, de fet, la dada
però
que ens va donar...
Els publica, estan publicats a La Vanguardia.
El mes de gener, el Genís, just tornant de les vacances de Nadal, em va dir... Avui, què queda aquell mateix dia? Avui, no ho saps, però has llegit un text d'intel·ligència artificial.
Segur, i avui una altra vegada.
Tots els d'aquí, no?
Sí, tots nosaltres avui hem llegit... Bueno, avui és un xic aviat, val?
Bueno, potser és d'hora al matí, però...
Hi ha gent que avui encara no hi hagi res. però...
Pues en les últimes hores, aquest cap de setmana.
Sí, aquest cap de setmana has llegit
coses... Sense saber-ho?
Sense saber-ho, segur. Poder és un anunci que has vist en una valla publicitària, poder és un breu amb un diari, poder és un pantomac...
Calla, que tenim un missatge fort ara, de la Sílvia.
Atenció.
Diu, ens envia una foto i diu, aquest és el meu telèfon de feina, febrer de 2023, i no és broma, mira, Genís.
Bueno, però a més, és una BlackBerry, és una persona que considera que per estar concentrada i atenta... necessita poques distraccions i que, no, ho dic molt en sèrio, sí, segurament és un tema de productivitat, no és un tema de és que li tinc mania això o l'altre o no vull el progrés, sinó que sóc més eficient si no em despisto. Uh-huh. Perquè a vegades amb el telèfon el agafes per contestar un missatge i acabes fent una partideta.
No, és terrible, és terrible. És així. Pràcticament 3:15 del matí ho anirem deixant aquí. Demà comença això del mobile, són 3 dies.
Demà comença.
I ara veurem...
Però
deixem acabar, no, és que veurem al llarg de tots aquests 3 dies tots els suplements dels diaris explicant i tots els redactors que aniran allà al mobile i diran que hi ha unes ulleres que et posen del revés i que hi ha connexions, ta. Què?
Heu d'anar a l'estand que ha muntat la Mobile World Capital,
sí?
I viureu una experiència d'aquestes immersives, d'aquestes que canvien l'opinió de la gent. Et poses unes ulleres, estàs en un concert d'Izal, 360 graus, mires a l'esquerra, veus la guitarra, mires a la dreta, veus el baixista, mires a terra i veus la playlist, mires endavant i veus el fossat, amb el de seguretat, amb el públic, sents el so del públic que ve de davant, el so de la bateria que ve de darrere, notes l'aire, perquè és un concert a l'aire lliure,
i l'olor?
I sents l'olor de les cerveses i del tal.
Jo no sé si vull sentir l'olor d'un concert.
No sé si però això no és un concert gravat, sinó creat.
No, és un concert, sí, és real. És un concert real d'Izal a Barcelona.
Això és del Music Club o no?
Poses les ulleres
i vam estar parlant d'això.
I veus, sí, és per entendre... Hi ha gent que pagarà entrada per anar a un concert i viure'l, però l'experiència de viure el concert des de dalt de l'escenari, al costat dels músics, només la pots fer d'aquesta manera. No la pots oferir en real.
Em vam estar parlant d'aquesta qüestió, ara no ens estendrem per aquí, perquè a més hem de fer més coses, però el Genís, entre molta altra gent interessant de la cultura i de la tecnologia i de la ciència d'aquest país, han muntat això que es diu Barcelona Music Lab, i que... perquè creieu que, i això ho vas dir aquell dia, que la capitalitat de Barcelona sí que pot ser a través de la música.
Jo crec que el futur del nostre país podria passar per indústries culturals.
Mm-hmm. Sí, jo, perdona, jo crec que la cosa més distintiva de Barcelona, per mi, claríssimament és el sonar.
Música i tecnologia.
El que ens distingeix al món a la mateixa Barcelona és el sonar.
Música i tecnologia.
Jo, a mi sí, el que no? Preocupa, per professió, és la propietat intel·lectual i l'ensenyament.
Mm-hmm. Clar, jo per la intel·ligència artificial, dius.
Sí. Jo ara si llegeixo ara un article de qualsevol diari o revista, sí. Jo vull que em diguin si ho firma el senyor Xavi Bundó, és a dir, que el senyor Xavi Bundó o la senyora Sara González s'ha posat allà i s'ha passat una hora teclejant i fent la crònica o l'anàlisi del que fos, o perquè el senyor Xavi Bundó li ha donat a l'F1,
bueno, perdona,
i li ha creat... No. És que per mi és molt important.
Acabarà tenint valor allò que estigui fet estrictament per...
No, jo com a mi la publicitat m'és igual. És un tema dels creatius, ja se m'agradaran. Però jo, o una novel·la, jo vull saber si aquella novel·la és del Paul Auster.
Sí, però o no, o la creació compartida...
Però ho vull saber.
Jo ho he fet, eh? Ara dones per fet que l'ha fet el Paul Auster.
Ara dono per fet. I potser...
Però ja demanes estil Paul Auster.
Jo ho he fet.
Hi ha autors que respectem que tenen exèrcits escrivint.
Bueno, negres, sí, que
doncs mira, seria el mateix. Ahir hi havia un article a La Vanguardia de Manel Castells, del ministre, que era un article sobre ChatGPT, sobre intel·ligència artificial escrita, i al final deia, això ho ha escrit el ChatGPT.
Ja, però anirà molt bé.
Que la pregunta davant d'això, jo no la penso fer, però La Vanguardia li va pagar l'article. No. Perquè clar, li ha de pagar la màquina potser.
Però el Xavi Bundó podrà editar una peça originàriament feta per la intel·ligència artificial, serà molt més eficient. Ara. I en lloc de tirar una peça al boleto, en trobaràs cinc.
Potser som més editors que no pas creadors a l'estil clàssic.
No, però jo el que vull saber és que els crèdits...
Que tens estat editat,
però... I figurin. No tinc absolutament res en contra.
Però sí, el que passarà, eh?
Però en canvi, un estudiant entrarà
els Mossos d'Esquadra, acompanyats de Carlos Tanón, que a més ja sabeu que durant molt de temps ha estat especialista en novel·la negra, que sap com matar la gent, com es moren i com tot això, i entraran aquí amb la Llucia Ramis, que no queda curta, i arrasaran amb aquesta tertúlia. Que volen entrar, que fa un quart d'hora que haurien d'haver entrat, ja.
Tindreu la vostra intel·ligència artificial, l'entrenareu amb els vostres textos, l'entrenareu amb les vostres lectures i us escriurà per vosaltres el que vosaltres vulgueu i ho entregareu a la Manuela.
No, això...
I la podré copiar? Podré copiar la teva?
A mi tampoc, és que jo l'experiència que vaig tenir va ser intentar demanar-li que fes una crònica sobre les eleccions a Barcelona.
I no m'agrada.
No, és que no m'agradés, és que va donar tots els resultats malament de les eleccions del 2019.
Això sí, això sí.
Ho
deixem aquí perquè estem parlant ara ja interactuant uns amb els altres, sembla el metavers. Exacte, el conveni i la Llucia i el Zanon. Xavi Roca, moltíssimes gràcies, com sempre. Un plaer també al Joan Caral, al Carles Fernández, la Sara González i el Manel Manchón. Que vagi molt bé. Adéu. Adéu.
Un Henry Miller dirigit per David Selves? Tots eren fills meus. Una peça ambientada als anys 40 que tracta del poder dels joves en la construcció d'una societat justa. Amb Quim Ávila, Clàudia Benito, Jordi Bosch, Eduard Buch, Eduardo Lloberes, Francesc Marginet, Gemma Martínez, Clara de Ramon i Emma Viladasau. Del 22 de febrer al 26 de març a Teatre Lliure de Montjuïc.
Per tu, que sempre escoltes la ràdio mentre condueixes el taxi, apuja el volum, perquè per fi sentiràs un anunci que t'ajudarà a guanyar més diners. Si ets taxista, registra't avui com a conductor a Uber.com i condueix sense comissió fins al 31 de maig. Accedeix a més clients i guanya més diners amb el teu taxi. Uber, súbete. S'hi apliquen condicions.
RAC 1.
Turquia ha declarat l'estat d'emergència durant 3 mesos. Enviat especial de RAC1 a Turquia, Jordi Armenteras, bon dia.
Sí, bon dia.
Segons l'últim baròmetre de l'Oficina Antifrau, 8 de cada 10 catalans creuen que la corrupció està molt estesa. Benet Nigo.
La majoria de catalans sospiten que
darrere... El president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, ha aprofitat les intervencions d'eurocorresponsal de RAC1 a Brussel·les, Lluís Tovar, bon dia.
Bon dia, es multipliquen...
Enviat de RAC1, Daniel López, bon dia.
Bon dia, Xavi. Sí, festa grossa aquesta nit pels carrers de...
Hora del Madrid, a l'última hora del Barça. Hola, Laia Coll, bon dia.
Hola, bon dia.
dia.
El Barça que s'entrena.
Tot el que passa t'ho expliquem a les dues. RAC 1 migdia. Cada dia a RAC 1. Tots som 1. RAC 1. A RAC 1, Via Lliure. Només els caps de setmana amb Xavi Bundó.
Però si anem tardíssim, anem tardíssim.
Només, diuen.
Eh?
Només els caps de setmana.
Per tranquil·litzar el personal, que no es pensin que això és cada dia. 10 minuts i les 11 al matí. Què tal, Carlos Tanon? Molt bon dia.
Molt bé.
A més, ja ho sabia, s'està menjant la croissant.
Ho ha fet aposta.
Què tal, Llucia Ramis? Bon dia.
Bon dia.
T'he preguntat una cosa, Llucia, perquè ahir estàvem obrint el diari i ahir hi havia el clàssic, és cada dissabte, no? O era cada dissabte, el Superglú.
Sí, encara les... és, encara és, perquè aquest dissabte encara ha sortit.
Bueno, però va ser ahir, ja ens han passat, i deia... L'últim Superglú, que són aquestes cròniques literàries que fan a totes les presentacions del món, que no sabem mai quan té temps a la Llucia, i deia l'últim Superglú, ja està?
Ja està.
Ja, ja no ho faràs més?
Jo, personalment, no ho faré més, perquè... Bé, i qui ho faci no crec que no es dirà Superglú, se dirà d'una altra manera, perquè ja està. Perquè m'ho he passat molt bé durant 18 anys, al final...
18 anys?
Que vaig començar, anar a presentacions literàries, presentacions de llibres, fa ara 18 anys. Va ser el 2005, que va ser la presentació de la novel·la Canciones de Amor en Lolita's Club de Juan Mercé. Això va ser el Tinta Roja, l'any 2005, com dic, que quan va sortir el llibre, o sigui que pràcticament fa 18 anys. A partir de llavors he anat a presentacions de llibres cada setmana, dues, tres o més, i per tant vaig fer els càlculs, són gairebé 2.500 presentacions a les quals cal afegir-hi aquelles que he fet jo o que he acompanyat a qualque autor.
Em semblen poques.
Sí. No aniràs a cap més presentació a la teva vida, ja.
No, sí que hi aniré, però...
Ara saps què es podrà fer? Saps què s'ha de fer, Carlos? Ara és convidar-la perquè presenti elles les presentacions, sí, que és
ja
la cosa que li farà molta il·lusió.
No, ja ho faig,
No, però ara tindràs el temps de fer-ho, o sigui, ara no tindràs justificació.
És per abans de... No,
que les he de seguir jo, ja la vaig a cobrir, però no me la facis presentar.
Perdona, jo el 21 faig una presentació que espero que vingui.
Ah, caramba, sí, sí. 21 de març?
Sí.
De què, de què?
No, de...
Bueno, de març.
D'un llibre meu. Llibre meu de una recopilació d'articles de columnes de Vanguardia. Mm-hmm.
No, el que passa és que, clar, anava molt bé la secció perquè la gent que no anava a les presentacions podia fer veure que sí que hi havia.
Correcte, sempre. Però i ara què faràs?
Ara faré una altra cosa.
A la Vanguardia?
Sí, a la Vanguardia.
Ah, bueno.
No, clar, és que molta gent ahir es va prendre això com que me n'anava de la Vanguardia. No, el que passa és que faré una altra cosa. Perquè després de tant de temps jo crec que tothom ha de fer coses noves.
Vale.
Si no t'arribes a cansar una mica, la fórmula també trob que està un poc esgotada ja, i a més jo també estava esgotada, i abans
de cremar-me...
No se pot dir
encara. No es pot dir?
No, jo crec que... La setmana que ve crec que no podrà ser, però d'aquí dues setmanes jo crec que ja podrem seure.
Sí. Tens el títol?
No encara. Però té a veure amb els llibres, i ja, i fins aquí.
Dissabtes?
No, crec que sortirà dilluns, els dilluns.
No, llavors ja... Ah, que ja venia cada dissabte i m'ho llegia.
Els dilluns, no passa res.
7 minuts i arribarem a les 11 al matí, que hem de jugar o no hem de jugar? Sí, si no ens dona temps de res, per culpa vostra.
Sí, home, perdó. No. De què era la tertúlia d'abans? De què era?
De tot el que podia ser. Bé, anem a fer paraules encadenades, a punt per jugar. Ja sabeu que són paraules que es van llançant una a l'altra, que tenen com a punt comú l'última lletra d'una...
No, avui no.
Avui no?
No, avui ho farem d'una altra
manera. Ja passeu?
Sí.
Si vostè ho canvia les normes cada setmana, què és això?
Fa 18 anys que fem aquest programa i hem decidit...
Bueno, doncs ara ens ho explicaran, si volen, les normes, mira... Quina és la norma, ara?
La norma serà que direm títols d'obres i tu, a partir d'aquests títols, hauràs d'esbrinar...
De literàries?
En general. Pel·lícules, sí. Llibres...
I he de fer el tema?
A partir d'aquí...
Però escolta, jo no he vingut aquí a patir.
Home, però perdona, a nosaltres pel carrer ens aturava i ens deien no entenem res de les nostres paraules, no encertem mai.
Avui és molt fàcil.
I hem de pujar una miqueta al nivell cultural del programa.
Esteu pressuposant que jo sabré...
Sí, perquè totes aquestes obres tenen un tema en comú.
Sí, bueno, clar, però falta que les hagi llegit. És que, clar, vosaltres ho teniu fàcil, perquè ja sou lectors de tota la vida. Bueno, en fi, puja'm a la música, a veure què... Qui comença?
Jo?
Ja em teniu enfadat abans de començar.
Ja ho sé. Doctor Jekyll i Mr. Hyde, de Robert Louis Stevenson.
De...
Robert Louis Stevenson.
Doctor Jekyll i Mr. Hyde, bueno.
L'home duplicat de José Saramago.
Hombre.
Ara, perquè vegis que no tots són llibres, Enemy, de Denis Villeneuve, que és una adaptació de la novel·la de Saramago.
No l'he vist.
Les dues vides de Verònica, del Kailovski.
No m'està agradant, això. Va, què?
Què tenen a veure Jekyll i Mr. Hyde, l'home duplicat, Enemy, les dues vides de Verònica...
Els elixirs del diable.
No sé què és això.
De Hoffman. A veure, dissimula, fes un Belén Esteban.
Ho he de saber jo. No s'ho creurà, home.
A veure, el retrat de Dorian Gray.
Home, aquest sí.
D'Oscar Wilde.
Val.
Lost Highway, carretera perduda, sí. Del David Lynch.
Sí, senyor.
Uh-huh. Inseparables, de David Cronenberg.
I ja per pujar molt al nivell, Yo no me llamo Javier, de Los Toreros Muertos.
Hosti, però és que aquesta no la... No.
Yo no me llamo Javier, eh?
Sí, però no la...
És una persona que una lot amb qui ha passat la nit es veu que li acaba de dir que està embarassada i ell diu, no, però jo no te conec de res, no t'he vist mai a la meva vida, yo no me llamo Javier. Jo no hi era aquell dia a tal lloc, no ens hem vist mai.
A veure, Jekyll i Mr. Hyde, la mateixa persona dividida en dos. L'home duplicat dividit en dos.
Les dues vides de Verònica.
Sí, sí. El retrat de Dorian Gray, que són dos, també.
La pel·li del David Lynch, que és sobre l'esquizofrènia, sobre...
Sí, certament, és veritat. Dos.
Inseparables, els bessons, no.
No,
però estem
no,
a prop.
Però sí. Dos,
duplicat. Duplicat.
Un clàssic d'abans era que quan un bevia...
El dos és el que deu...
El doble! Sí. Veritat, jo no arribaré a final de temporada així.
Home, no, però podem fer-ho de tant en tant.
Sí, va, el doble. Deixa'm sentir aquesta música, vinga. Què és això? Hi ha gent escrivint, deia bipolar. Veus com la gent està...
Bé.
Era bipolar, però no és suficient. Bueno, digui.
Doctor Jekyll i bipolar.
Doctor Jekyll i bipolar.
Doncs aquesta és una banda nord-americana, Low, que malauradament doncs un dels seus integrants era un duo, doncs va morir la Mimi.
Perdona un moment, és que, perdona, Zanon, és que ara estic veient a la CNN aquesta notícia, que no sé si l'esteu veient. Esteu veient aquests llavis?
Sí.
Això també deu ser 5G. Això li hauria d'haver preguntat al Genís.
I aquest també, i aquest locutor també és 5G, no? Ah, no? És normal?
Eren uns llavis que et fan un petó a distància.
Uau.
És a dir, és un dispositiu que tu te'l poses a la boca, amb uns llavis, i algú altre a un quilòmetre o a 1.000 quilòmetres també se'l posa als llavis i us feu un petó.
Ai, quina pena. Hem arribat en aquest punt.
A mi em sembla una...
6G, haurem de gastar 6G per aquesta porqueria.
A mi em sembla una tonteria, o sigui...
Bueno?
Sí, no, que el gastis diners fent el tonto em sembla bé, sempre quan siguin teus.
Això sí.
Un dia haurem de parlar de tot això.
Sí,
va.
Sí.
Què deies, la cançó es diu What Part of Me?
Exacte, sí. Que, bueno, parla de que quina part de mi no coneixes, quina part de mi no t'estimes, no vols, és a dir, és impossible que estan amb mi no coneixis aquesta part de mi. O sigui, parlem una mica el doble en aquest sentit també, i en moltes vessants, d'aquesta cosa, aquesta part que amaguem a vegades per protegir i a vegades perquè no volem que l'altre
tots tenim una vida oculta.
El doble és una figura molt literària, Està molt bé.
A més a més...
Arran de què, per cert, voleu fer el doble?
Perquè aquesta setmana s'ha parlat força d'aquella nena polonesa que diu ser Madeleine McCann.
Ah, sí.
I realment hi ha moltes semblances, tot i que els estudis biomètrics descarten que pugui ser ella, no?
Bueno, hem de dir que no és la primera que ho diu, també.
No.
Que hi va haver-hi, crec que dos casos abans que van acabar confessant que no, que era...
Que era broma. Sí. Bé, en qualsevol cas és això, no? Tothom té com a mínim un doble, que és una figura molt literària, i també és un tema central de la psicologia, ara que comentava el bipolar, doncs així, no? Per cert, que tant la psicologia com la literatura retraten l'ànima humana, i d'aquí pot ser aquest tema del doble, no? I hi ha molts tipus de doble, perquè hi ha la doble personalitat, que comentava en Jekyll i Hyde, el veí que sempre saludava, hi ha la vida oculta, l'espia, l'amant, hi ha el doppelganger, no? L'alter ego, el pseudònim, hi ha molts tipus de doble, i després en parlarem, però abans ens centrarem en aquell doble com a persona idèntica a tu, no? Els bessons a banda, els
un
més...
Un clon, vols dir, físic, sí. O sigui que te'l poguessis trobar cara a cara
pel carrer. Els professors te diran que sempre a la seva classe tenen un alumne que ja l'havien tingut abans.
Oh, que boníssim, això m'encanta.
O els noms que condicionen com són. Diu, un Arnau, fatal.
Sí.
Entremaliat.
És veritat, automàticament.
Sí, però hi ha dobles reals de nens o de nenes que són clavats a qualcú que han tingut abans, però també de caràcter i de tot, eh?
Estadísticament, jo arribo a la conclusió que ja no els 7.000, 8.000, no sé quants som ara ja, 8.000 milions, 10.000? no sé quants som ja, milions d'habitants al món, més els que han anat passant, és impossible que no hi hagin dues persones que s'assemblessin tant que pràcticament fossin clons.
Clar.
Per estadística, dic, eh?
Sí, sí. Segons el folclore i les llegendes nòrdiques i germàniques, veure el teu doppelganger és un auguri de mort, i si el veu un familiar o un amic, tindrà molt mala sort, li tindrà problemes de salut, li passaran
coses. Però no us ha passat que alguna mica us...